Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No hi ha hagut cap sorpresa i el Consell de Garanties Estatutàries ha donat per unanimitat el seu aval a la llei del català que van pactar Esquerra, Junts, PSC i els Comuns. Bona tarda, sóc Carlos Osada i et recordo que aquesta llei pretén bloquejar l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a implantar un 25% de classes en castellà. La llei rebrà el llum verda del Parlament demà dimecres i estableix el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua curricular, és a dir, al mateix nivell que l'anglès o el francès. El govern, Sergi Tor, bona tarda, aplaudeix la resolució del Consell de Garanties Estatutàries, oi?
Sí, i admeta que no esperaven cap altre escenari que no fos el vistiplau del Consell de Garanties Estatutàries que, segons el govern, avala ara la seva política lingüística. Segons el dictamen, el decret de llei no vulnera els articles 3 i 27 de la Constitució espanyola ni tampoc l'Estatut de Catalunya. La portaveu del govern, Patricia Pleja, celebra aquest dictamen i insisteix en la tesi independentista. Una hora més de castellà és una taca total a l'escola de Catalunya.
Era el que, amb la llei a la mà, el que es preparava i el que es preveia per part d'aquest govern, no? Per tant, celebrem que aquesta llei pugui tirar endavant un objectiu molt clar, combatre els atacs dels tribunals a la llengua del nostre país i protegir el model d'escola catalana.
La norma serà aprovada demà amb el ple de la Cambra Catalana amb el principi d'acord d'Esquerra Republicana, Junts, PSC i Comuns. S'ha reservat un espai pel debat i votació després de la seva inclusió amb l'ordre del dia per acord majoritari en la Junta de Portaveus del Parlament.
Des dels grups del Partit Popular, Vox i Ciutadans, que van demanar el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, no donen la batalla per perduda i diuen que si cal ho portaran al Tribunal Constitucional. Mentrestant, les associacions en defensa del bilingüisme a les escoles insisteixen en assegurar que aquesta llei no frena l'aplicació del 25% de classes en castellà. Escola bilingüe i els pares amb els que hem parlat fa uns moments ho tenen clar del tot. Tot i els tripijocs, això sí, diuen que pot fer el govern català. Yolanda Canales.
El Jordi és un dels pares que ha aconseguit més educació en espanyol per als seus fills i ha mostrat el seu temor pel fet que la Generalitat vulgui aprofitar les circumstàncies actuals per evitar també que s'apliqui el 25% de castellà a aquells grups on els pares han aconseguit aquesta victòria als tribunals. Alguna cosa ens ha arribat, ha dit en declaracions a COPE. Amb tot, deixa clar que lluitaran fins al final per defensar el dret dels seus fills.
Però bueno, se olvida el conseller que detrás de cada família hay unos niños. Y nosotros como padres vamos a defender los derechos de nuestros hijos hasta el final, que no le quepa ninguna duda. Mi hijo y nuestros hijos tienen reconocido un 25% de castellano o de español en los centros escolares por una decisión judicial. Esa decisión judicial se respeta. Los derechos de mis hijos, que lo tengan claro, se van a respetar.
El Jordi Pro diu sentir-se cansat perquè ja porta molts anys de lluita i la Generalitat sempre està allà per posar totes les traves possibles. En la mateixa línia es manifesta l'Òscar, que és de Cubelles. Ell ens diu que són moltes les emocions que sent, impotència, ràbia, tristesa, perquè d'una banda el govern central no fa res per protegir-los i perquè la Generalitat no fa altra cosa que desobeir les sentències judicials en relació al castellà a l'escola.
Lamentablemente sí que tenemos ese temor, tenemos esa preocupación, incluso teniendo una sentencia del Tribunal con sus medidas cautelares. Sabemos de la costumbre de la Generalitat de desobedecer, de incumplir las leyes cuando y como quieren, y hay un agravante a todo esto, que es que desde el gobierno de España no hacen lo que tienen que hacer para protegernos.
Per la seva banda, des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe sí que es mostren més optimistes, d'una banda perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ratificat, per exemple, les mesures cautelars perquè l'escola Turó del Drac de Canet es faci el 25% de castellà a un dels grups de P5 i perquè l'alt tribunal continuarà reconeixent, diu, el dret a l'escolarització bilingüe. L'única diferència pot ser que on abans es referia a percentatge, ara probablement parli d'assignatura o matèries.
Gràcies, Yolanda. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Previsió del temps amb el Moisés Camunyes. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya intervals de núvols alts i núvols d'evolució diurna que creixeran a l'interior de la meitat nord amb probables xàfecs al quadrant nord-est durant aquesta tarda. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes a la Vall d'Aran i al nord de Girona i són més altes a la meitat sud de Tarragona amb unes màximes en general de 35 graus a Lleida, de 30 avui a Girona, de 27 a Tarragona i de 26 a Barcelona. I si ens referim al vent, continuarà del nord i del nord nord-oest a l'Empordà i a la resta continuarà fluix i de la component sud, tot i que la depressió central tindrem intervals més forts. Si parlem ara de demà dimecres, esperem a Catalunya núvols alts durant la jornada i també creixeran núvols d'evolució diurna a la tarda, amb ruixats que s'esperen al Pirineu i al quadrant nord-est sent més intensos al Pirineu de Girona. Si parlem de les temperatures, no canviaran massa, màximes de 35 graus a Lleida, de 30 a Girona i de 27 a Tarragona i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària en aquests moments? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit seguim parlant a aquesta hora de l'autopista AP7, on es registren uns 12 quilòmetres de retencions entre la Bisbal de Penedès, vaja, des de Banyeres del Penedès fins a l'altura de Castanyer i la Gornal, on hi ha hagut un accident aquest matí en aquesta autopista en sentit nord. Queda encara un cartellat per retirar el vehicle accidentat i d'aquí, per tant, les aturades que no milloren en aquest tram força compacte de l'autopista AP7. A la resta, destacarem puntualment l'autovia 2 a Sant Joan d'Espí, aturada també per un vehicle variat en sentit Barcelona, hi ha uns 2 quilòmetres de retenció, i a l'autopista AP7, en aquest cas a l'altura de Cerdanyola i de Barberà, lentitud amb aturades en sentit Girona. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos Losada? Bona tarda. Aviam,
com cada dia a les 3 i 5, Esportscope... Mercato poder avui...
Amb un nou vingut.
Sí?
Un nou vingut al Mercato del Futbol Club Barcelona aquest estiu. Sí, és un bé conegut de l'afició espanyola i de l'afició francesa. Li diuen al Fideo, el seu nom és Àngel, i el seu cognom Di Maria. És l'últim en arribar en aquest foco, que és ara mateix la planificació de la temporada del Futbol Club Barcelona. Detalls del tema Di Maria, Elena Condis.
Sembla un déjà vu, perquè fa 5 anys al mercat d'estiu on Neymar se'n va anar al Paris Saint-Germain va estar a punt de fitxar pel Barça. Di Maria acaba contracte amb el club parisí, no renovarà, i el que sabem és que ha estat ofert al Barça, que els seus agents han trucat a la direcció esportiva i l'han ofert. M'expliquen que és una opció que no veuen clara al Barça, la direcció esportiva. M'apunten diversos factors, sobretot l'edat i el tema de la fitxa. Per això, de moment no han fet cap oferta en aquest sentit des de l'entorn de Di Maria. El que em diuen és que l'única proposta formal per escrit que tenen pel davanter és la de la Juventus, que li ofereix 2 anys, tot i que ell només en voldria un. I en cas de que arribés una oferta del Barça, que ara, insistim, no la té, en igualtat de condicions, ell sí que preferiria jugar al Camp Nou. Però ara mateix, en ferm, només té l'oferta de la Juventus i és un futbolista que li agradaria anar al Barça i per això els seus agents l'han ofert igual que altres clubs.
De Di Maria i de la seva temporada al Paris Saint-Germain en parlarem avui a Esportscope i sentirem també Robert Lewandowski en les penúltimes declaracions sobre el seu futur. Qui ha entrenat al Paris Saint-Germain aquesta temporada? Mauricio Roberto Pochettino va passar a nit per TV3 pel Vaca Sagradas i va avalar una teòrica arribada d'Ousmane Dembélé al vestidor del conjunt francès.
Jugadores como Dembélé, francés, en una situación que cualquier club grande puede hacerlo. Creo que estamos hablando de un grandísimo jugador. Un jugador que ha explotado sobre todo en el último tiempo en Barcelona. Un jugador que tiene una tremenda calidad. Yo creo que siempre es un perfil que Paris Saint-Germain puede estar interesado, ¿no? No digo que estemos interesados o que Paris esté interesado. Digo que tiene el perfil, ¿no? Que es el objetivo principal.
L'objectiu principal, que Dembélé doncs reforçar el Paris Saint-Germain on entrena Mauricio Pochettino. Un espanyol que viu per ser enllestint la presentació de la campanya d'abonaments de la setmana vinent, mentre que hi ha 2 ciutats que viuen ara mateix en estat d'il·lusió. Girona. A Girona s'han posat avui a la venda les entrades pel partit contra el Tenerife, anada de la ronda definitiva d'ascens a primera divisió. De moment, aquesta venda estava restringida als socis del club. Pel que fa al Nàstic de Tarragona, en el seu camí a la segona divisió, ahir es confirmava que Balaïdos serà l'escenari l'escenari del partit definitiu per l'ascens contra el Villarreal B. L'apunt de futbol femení, renovació de la blaugrana Txernogorchevich fins al 2024. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè se'n reprenen avui les semifinals pel títol de Lliga ACB, amb el tercer partit a victòria entre el Baskonia i el Real Madrid. Aquesta sèrie 2-0 a favor del conjunt blanca vista avui la tornada a casa de Pablo Laso, el seu coach, després de l'atac de cor que va patir diumenge. Demà, a Badalona, tercer de la sèrie Joventut-Barça. Ara mateix amb empat a 1 al marcador. Novetats, Alberto Díez.
Poc més de 24 hores per aquest tercer partit de semifinals, de la semifinal catalana del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Els dubtosos, a la penya Andrés Félix, que recordo es va torçar el turmell al Palau, jugarà. Els blaugrana, pendents de Cori Higgins, amb problemes a la zona lumbar, ja no va disputar el segon de semifinals també al blaugrana. Declaració d'intencions del Barça en veu de Nico Mirotic.
Al equipo le veo muy bien, como le he visto todo el año. No tengo ninguna duda de mis compañeros, de que hay mucho compromiso y sé que haremos muy bien las cosas en Badalona.
El Joventut és a prop de penjar el cartell d'entrades esgotades. S'esperen més de 10.000 persones demà a l'Olímpic.
I a més de tot això, pas avui pels micròfons d'Esports Copé d'un verd i negre amb passat blaugrana, Pau Ribas. En hoquei patins sabrem avui la composició de la final pel títol de Lliga. Les dues semis han arribat al cinquè i definitiu partit. A un quart de nou, al Palau, Barça-Reus. És un mix de tots dos entrenadors, Edu Castro i Jordi García.
Sortir no només concentrats i jugant el que sabem, sinó també amb el punt de ràbia que es necessita per arrodonir un partit perfecte i que tinguem les màximes opcions possibles de passar l'eliminatòria.
Arribem com arribem. Però arribem amb ganes de competir, amb il·lusió, i hem de ser conscients de que el gran favorit és el Barça, però que nosaltres anirem allí a fer el nostre partit.
I a dos quarts de nou, Liceo Noia és el jugador del conjunt de Sant Sadurní, Eloi Mitjans.
Poder arribar a un cinquè partit a casa al Liceo és un punt de motivació, no?, molt, molt important per nosaltres. Intentarem fer més o menys el que hem fet fins a aquests quatre partits. Estar tots agrupats, fer una bona defensa, que és un dels punts forts nostres, i ho donarem tot.
En el nostre compte de Twitter, @esportscope, estan operatives les preguntes del dia. La blaugrana, fitxaríeu Àngel Di Maria? Guanya el sí. 53,9%, 46,1% no, 46,1% no. Pericus, en blanc i blau, la setmana vinent es presentarà la campanya d'abonaments. Us abonareu a dia d'avui? Sí, 60,3%, no, 17,5%. S'esperen, principalment a les cares noves de la plantilla, un 22,2% de copenautes.
Molt bé, tot això i molt més, com sempre, Esports Copet, 3 de la tarda i 5 minuts, amb tot l'equip d'esports. Gràcies, José Luis, que vagi bé.
Fins demà, Carlos.
Aviam, de via ràpida a via perillosa. Així és com veuen els conductors circular per l'autopista AP7, que viu un constant col·lapse per culpa de l'increment de circulació, un cop s'han eliminat els peatges i s'ha recuperat també l'activitat pràcticament normal després de la pandèmia. Els embussos en aquesta via arriben a la seva màxima expressió els caps de setmana, amb cues com les d'ahir, operació tornada del pont de la Segona Pasqua, i que van arribar als 20 quilòmetres tant en el tram nord, el que ve de Girona, com al sud, que ve de les comarques de Tarragona. Trànsit diu que ens hem d'anar acostumant a les cues en aquesta P7 i que ja s'estan estudiant mesures de cara al pròxim pont, el de Sant Joan. Des del govern, la portaveu, Patricia Plaja, tira de manual i diu que la P7 és una via que depèn de Madrid. Sergi Tor.
Sí, així és, Carles. El govern recupera un clàssic quan hi ha problemes a la comunitat de gestió pròpia, anomenar Madrid i un ministeri, i això sí, avança que aquest estiu les cues se mantindran i fins i tot se poden agreujar. De la campanya Catalunya Lliure de Peatges de fa una dècada, acceptar que les cues continuaran ara que no hi ha peatges. El govern concedeix preocupació per la situació de l'AP7, però no concreta mesures, ni si tan sols activarà una prohibició de circulació de camions. Sol que es tornarà a monitoritzar l'escenari al pont de Sant Joan, on el temor és que la carretera pugui quedar bloquejada en hores punta. La portaveu del govern, Patricia Plaja, parla del ministeri i admet que les cues se mantindran.
El que s'estan fent és buscar noves mesures de regulació del trànsit. Saben vostès que aquesta via és titularitat del ministeri, però qui gestiona la mobilitat, qui pot aportar noves mesures d'ordenació del trànsit és el Departament d'Interior. En les últimes setmanes s'han aportat ja noves mesures, però és veritat que serà molt difícil evitar les cues.
L'alliberament de peatges ha provocat un augment a la AP7 del 40% del trànsit amb un 23% més de camions. Amb 13 morts, la AP7 concentra el 20% de víctimes totals de Catalunya. Els 5 primers mesos amb aquesta via hi ha hagut 230 accidents amb víctimes, a més de cues de 20 quilòmetres que continuaran els mesos d'estiu.
Hem escoltat, gràcies, Sergi, al govern, passant culpes, com no, a Madrid. I els conductors, què hi diuen a tot això? Doncs amb els que ha parlat aquest matí el Jan Jordana reclamen solucions. Aposten per mesures mesures com limitar la circulació de camions els caps de setmana, com abans, o posar més radars, i en canvi la proposta de reduir la velocitat de 120 a 110 no té tanta unanimitat.
L'AP7 ha tornat a viure un cap de setmana caòtic. Des de la retirada dels peatges s'ha incrementat exponencialment la mobilitat en aquesta via. Hi ha solució? Els conductors reclamen al Servei Català de Trànsit mesures per reduir la sinistralitat i els embussos. Coincideixen que els camions són, en part, l'origen del problema i fan que la via sigui més perillosa. En Guillem ho té clar.
S'haurien d'implementar altres mesures com limitar els camions, per exemple, un límit d'horari o una velocitat o un carril especial per ells o alguna cosa així.
D'altra banda, la reducció del límit de velocitat de 120 a 110 km hora ha generat diversitat d'opinions. Així ho veuen la Natàlia i en Guillem.
Fa bastanta por, perquè tens la gent molt a sobre, no respecta la distància de seguretat, em sembla bé.
Jo no trobo que la velocitat sigui el causant que hi hagi tant accidents, sinó que la gent condueix bastant malament i no té miraments com adelanta i tot això.
Conductors com en Josep Maria consideren que encara queden algunes qüestions a l'aire.
Tot i que hem tret ara els pagaments de les autopistes catalanes, queda el fet de com es paga el manteniment per deterioro de les autovies, no?
Aquest matí, Trànsit també ha anunciat un sistema de grues per retirar els vehicles accidentats quan la de l'assegurança retardi per evitar més congestió.
Molt bé, i t'explico ara que en els últims temps, tant ciutadans com polítics, han anat conscienciant-se sobre un concepte tan important com sovint oblidat, la salut mental. No obstant això, si hi ha un sector que moltes vegades sembla oblidat en aquesta cura de la salut mental, és el dels policies. En aquest sentit, avui hem conegut un nou cas de suïcidi en una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Els fets van succeir ahir dilluns. Els sindicats insisteixen en demanar un pla de prevenció per evitar suïcidis com el d'aquest company.
Sí, la taxa de suïcidis en cossos de seguretat és 2,5 vegades superior a la de la població general, una estadística disparada que afecta a totes les forces de seguretat de l'Estat. Rafa Sánchez, del sindicat ACSIF, explica les causes.
La sobrecarga de trabajo, el tipo de intervenciones y una presión propia. Es un tipo de trabajo que requiere mucho estrés. Lo vemos como una plaga silenciosa.
Una plaga silenciosa de mort i dolor. El sindicat de Mossos Suspaca reclama a la Conselleria d'Interior la creació d'un òrgan extern d'ajuda als afectats. El portaveu Albert Palacios denuncia a COPE Catalunya i Andorra que l'actual no funciona.
A on vas a demanar ajuda? La gent no se'n refia del grup de psicòlegs d'Interior. No els hi té confiança. No saps a on demanar ajuda. No saps a on comunicar la teva problemàtica. La gent no se'n refia d'on van les teves dades, d'on va el teu document, d'on va la teva valoració, si d'aquí se n'enteren els CAPs.
USPAC insisteix en l'activació urgent d'un grup de treball contra la prevenció del suïcidi entre els agents. Per això el sindicat, com altres organitzacions, han traslladat als grups parlamentaris de la Comissió d'Interior del Parlament que es treballi amb els següents punts: visibilitat del suïcidi, grup professional de risc, sistemes i protocols de detecció de senyals i conductes suïcides, així com un pla d'emergència.
Tot i els fets desgraciats, com el que t'acabo d'explicar, t'ho ha explicat el Sergi Tor, els policies no baixen mai la guàrdia. Avui hem conegut que els Mossos han detingut 4 homes acusats de robar amb vehicles estacionats en aparcaments de restaurants a les comarques de Girona. Aquests individus podrien estar al darrere de l'increment en un 60% dels robatoris en aquests pàrquings. Molts establiments s'han vist obligats a contractar vigilants per intentar dissuadir els lladres que trenquen vidres per endur-se el que hi ha dins, com li han explicat a l'Adrià León, restaurador gironins.
Els Mossos alerten del perill que suposa deixar objectes de valor a l'interior dels vehicles, tot i que la prevenció en algunes ocasions no és suficient per evitar ser víctimes d'aquests robatoris. Xavier Domènech, cap de l'àrea bàsica policial del Gironès i el Pla de l'Estany, reconeix que el robatori amb força a l'interior d'un vehicle és cada cop més freqüent, sobretot per les escasses conseqüències penals que suposa pels delinqüents, en molts casos reincidents.
D'entro d'allà també desconeixement quin és l'abast que té, perquè moltes persones no acaben denunciant. Hem fet un dispositiu des de la comissaria, informe per efectius de paisà i també d'uniforme. És un delicte que en cas que t'enxampi no té una pena molt greu, és molt difícil que s'ingressi la persona i en canvi el benefici pot ser elevat.
En preferència pels dispositius electrònics, els lladres no tenen un objectiu clar fins que accedeixen al vehicle. Les alarmes, al trencar-se un vidre, normalment el de darrere, no salten perquè les portes no s'obren mai. Un dels restaurants més afectats és el de Can Castells, a Vidreres. Guillem Gubau, el seu propietari, explica que han decidit posar un vigilant de seguretat al pàrquing.
Nosaltres hem hagut de posar
posar vigilància presencial en el pàrquing. Han hagut de contractar una persona que es passa unes hores en allà perquè els robatoris passen mentre el client està dinant. A plena llum del dia, càmeres exteriors no en tenim, llavors hem optat per posar això.
Barreres amb obertura codificada o la comunicació constant entre els restaurants de la zona per evitar el perill són altres de les mesures que han pres alguns dels negocis més perjudicats. La Rosa Maria Vancell, gerent del restaurant hostal La Granota, ha optat per alertar els clients amb cartells.
El problema que tenim és que estem a peu de carretera i és clar, tenen una entrada i una sortida molt fàcil i el pàrquing és molt gran. D'alguna manera et sents una mica responsable, però és que no podem fer-hi res. Jo ara he posat rètols a tot el pàrquing avisant que la gent no deixés res a dintre dels cotxes.
Tot i que darrerament els Mossos han realitzat diverses detencions relacionades amb els robatoris de la zona, la majoria dels restaurants temen que la clientela disminueixi.
No deixem les comarques de Girona, ja que les policies locals de la Costa Brava confien que els macrobotellots de l'estiu de l'any passat siguin història perquè ja no es donen les condicions perquè repeteixin. Tot i això, diuen que intensificaran les patrullatges per actuar de manera immediata en grups que ho facin al carrer, aquests botellots, a la platja o també a les zones d'oci. Adrián García.
Durant el 2021 es van arribar a interposar fins a 5.700 denúncies i actes per botellots o consum d'alcohol al carrer. Ara, però, la situació és ben diferent, amb un estiu sense restriccions i amb una determinada normalitat. L'inspector i president de l'Associació dels Caps de Policies Locals Gironins, David Puertas, confia que la situació serà semblant a la d'anys anteriors a la pandèmia.
Nosaltres pensem que aquest any anirem una mica més cap a normalitat, eh? És a dir, que a nivell de botellons tornarem al que ens trobàvem, al que teníem a anys anteriors, abans de la pandèmia, en determinades zones de la costa, en determinades platges o determinades places o barris dels municipis. Llavors nosaltres, des de les policies, que ja estem en aquesta època ja ho estem treballant de fet, no?
Tot i així, l'inspector es mostra preocupat pels adolescents que participen en aquests actes i que han normalitzat el consum d'alcohol en festes. Destaca que des del cos policial tractaran de trobar una solució perquè aquests fets no es tornin a donar ocasió.
Com podem arribar als joves? Perquè no pensem que en una festa major el més normal és agafar i emborratxar-se i acabar amb comes etílics, no? És una cosa que ens preocupa, vale? Doncs aquí també hem d'incidir molt. I ja veurem aquest estiu que és el que passa i com evoluciona.
Puertas conclou mencionant que, tot i que la situació serà diferent a la de l'any passat, no abaixaran la guàrdia davant els macrobotellots i les festes il·legals.
Encara un altre punt, dins d'aquesta crònica negra, els Mossos d'Esquadra han denunciat 10 persones el passat mes de maig a l'Hospitalet de Llobregat per simular ser víctimes de robatoris violents a la via pública. Les investigacions es van iniciar en rebre diferents denúncies per aquest tipus de delictes i comprovar que no havien existit, ja que es tractava de furs o pèrdues. L'objectiu de la simulació del delicte és cobrar de les asseguradores, cosa que comporta la comissió d'un delicte d'estafa amb una pena de 6 mesos a 3 anys de presó si la quantia de la defraudació supera els 400 euros i si no la superés, la pena és de 1 a 3 mesos de multa. I els Mossos busquen des de fa un mes un nen de 5 anys desaparegut a Barcelona el passat 8 de maig. La denúncia la va posar el pare de la criatura, que va explicar a la policia que la parella està en procés de separació. Els Mossos investiguen el cas com un presumpte cas de sustracció del menor per part de la mare, que és portuguesa i podria estar a Portugal. A dia d'avui sembla que no hi ha cap pista sobre el parador d'aquest nen, però li volem preguntar al senyor Joaquín Amills, que és president de SOS Desaparecidos i que està al cas de tot això. Senyor Amill, bona tarda i cap notícia a dia d'avui d'aquesta criatura, oi?
Hola, buenas tardes.
Bueno, como yo decía en la entradilla, a hores d'ara no hi ha cap notícia sobre aquesta criatura, sobre aquest nen, no?
No, desgraciadamente no tenemos ninguna noticia ni un avistamiento, lo cual pues es preocupante, porque en estos casos el tiempo nunca corre a favor. Por lo tanto, se está haciendo muchísima difusión, pero sin ningún resultado.
Ya. La policía y ustedes también, com des de Sos Desaparecidos, treballen amb la hipòtesi de que la mare de la criatura s'hauria pogut endur o segrestar el nen. És així, no?
Sí, es una sustracción parental, es decir, esto ya lo sabemos desde el primer momento, porque dos meses antes de desaparecer la madre con el niño, el padre no podía ver a su hijo porque constantemente le ponía impedimentos la madre, cosa que ha estado haciendo los últimos años y que hasta tres veces el juzgado le ha hecho una requisitoria para que cumpliera el convenio regulador. Uh-huh. Ellos estaban separados desde el 2018. En el 2019 se hizo el convenio regulador con custodia compartida, que eso es muy importante.
el día 6 el padre ya no sabe nada más de su hijo y solamente una semana antes consiguió hablar con Bastian a través de una videollamada. Uh-huh. Lo que sí hace, o sea, da toda la seguridad, se da una sustracción y además con total alevosía, es que los mozos, cuando acudieron al domicilio de la madre, encontraron una mujer que estaba tomando fotos de los muebles y de otros enseres para subirlo a una plataforma digital y venderlos.
Ya, o sea que la madre había marchado de Barcelona, seguro, ¿no?, por aquellas fechas.
Seguro, seguro. Ya, el día 6, claro. El día 8, o sea, el día 6 ya no estaba, uh-huh. Pero el día 8 no estaba y además está la alevosía. Claro. Y además un hecho que sí llama mucho la atención, y es que los mozos lograron hablar con la madre el día 8 desde el propio piso, y entonces le dijeron que le iban a hacer una videollamada para ver cómo estaba el pequeño Bastian. Ella accedió, pero ya no consiguieron hacer esa videollamada porque la madre colgó el teléfono, lo dejó cerrado.
Y desde aquel día el teléfono móvil ya no ha vuelto a funcionar. La madre, por lo que me cuenta, Joaquín, había incumplido ese régimen de visitas y tampoco asistía, parece ser, a las reuniones con psicólogos y con asesores que hay habitualmente en estos procesos de separación que no son, digamos, pactados, que no son amigables, ¿verdad?
Claro, o sea, empezó como amigable, es decir, con una custodia compartida y un convenio regulador muy claro en todo. Lo que ella empezó a faltar a ese convenio regulador, a poner trabas, a empezar a poner denuncias que todas fueron archivadas o sobreseídas, y además que ni siquiera se presentaba al juzgado cuando era notificada, tampoco a los servicios sociales en base a tantas denuncias que presentó. Un comportamiento
extraño.
Típico de la persona que cree que los hijos son suyos, yeah, y que cree que los derechos son los de ella, cuando se trata de los derechos del niño a tener un padre y una madre.
La madre, si no estoy mal informado, es portuguesa, me parece, ¿verdad?
Sí,
puede estar
portuguesa.
¿Y saben ustedes si la criatura y la madre pueden estar en Portugal con la familia de la mujer? ¿Habéis podido hablar con algún familiar de la madre o no hay manera de contactar con ellos?
Es una de las hipótesis que hay. El padre, tan pronto empezaron todos estos hechos, estuvo llamando a personas, amistades de la madre, y por supuesto también a familiares que residen en Portugal, y todos decían no tener ninguna noticia, ¿no? Pero claro, eso es un hecho, pues que
es una hipótesis.
Exacto.
Claro.
Ahora mismo todas las hipótesis están abiertas, ha transcurrido ya un mes, y lógicamente la angustia y la preocupación del padre por el estado de salud de su hijo va creciendo por segundos.
Y vosotros, desde esos desaparecidos, trabajáis mucho pues con familiares y con gente pues que desaparece por cualquier circunstancia. La desaparición de una criatura tan pequeña suele ser muy habitual. Esta duración que lleva un mes de desaparecido, estamos en los términos habituales, se resuelve antes.
Es preocupante porque no hay ningún indicio de nada, y eso sí es preocupante. Por desgracia, las sustracciones de menores están a la orden del día. Creo que hace falta tomar riendas en este asunto desde la propia prevención, desde la educación, desde la formación, y hacer entender a los padres que los hijos no les pertenecen, que los hijos, como tantas veces se ha dicho, son hijos de la vida, y que la función del padre y de la madre es educarlos, es protegerlos, es darles un lugar donde haya seguridad. Pero hay que defender los derechos del niño. Y los derechos del niño son que tiene que tener un padre y una madre, y tener relación con ambos, y tener relación con la familia de ambos progenitores. En la medida que seamos capaces de hacer entender que no se trata de egoísmo ni de hacer daño al otro cónyuge ni nada por el estilo, pues quizás podamos solventar esta lacra que cada día va en aumento.
Claro. Aquí el más perjudicado, como decías, Joaquín, siempre es la criatura, el más pequeño, este niño de 5 años. Y también por lo que comentas, no son situaciones que os sorprendan mucho, que cada vez, lamentablemente, van siendo más habituales, ¿no? Que el padre o la madre, para vengarse del otro, se dediquen a malmeter a la criatura contra el otro cónyuge, ¿no?
Exacto. O sea yo
es una mala gestión de la separación o del divorcio, ¿eh?
Claro. Yo me consta que el padre tiene audios que han sido entregados al juzgado, en el cual se nota la manipulación de la madre hacia el pequeño, cosas que cuenta el pequeño, que le dice la madre. Es que esto es tan terrorífico. Uh-huh. O sea, yo no consigo entender. Creo que ningún padre y madre que estimen el deber como padres y madres pueden entender la manipulación a un niño en contra del otro cónyuge, ¿no? El matrimonio puede deshacerse, puede llevar cada uno su vida, pueden tener más o menos tolerancia uno al otro, pueden tener sus disputas, pero ante todo está la educación de los menores y está el futuro de los menores. Y eso es lo que tiene que prevalecer.
Muy bien, Joaquín Amil, presidente de SOS Desaparecidos, gracias por atender la llamada de la cadena COPE Cataluña y Andorra, explicarnos que lamentablemente el caso de este pequeño de 5 años desaparecido en Barcelona y que a día de hoy no se conoce su paradero y que muy posiblemente podía estar, según la policía, en Portugal con su madre que se lo habría llevado, se lo habría secuestrado en estos instantes. Esperemos y deseemos que hay una solución rápida, sobre todo por el bien del pequeño Sebastián. Joaquín, muchísimas gracias.
De acuerdo.
Buenas tardes. Adiós. Molt bé. Fem ara una petita pausa, un parèntesi per la publicitat, 2 minuts, i després tornem encara amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y recuerda, este jueves a las 4...
Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía, por las diferentes...
Estoy en una explotación de fresa.
La tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, viaja hasta Málaga para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de 20.000 persones a Catalunya no tenen avui un servei bàsic, l'aigua potable. Per diversos motius, 25 municipis de la Mancomunitat d'Aigua de les Garrigues i els veïns de Vacarisses, al Vallès Occidental, no tenen aigua potable i els veïns es queixen perquè no és un fet puntual. A Vacarisses, per exemple, acumulen 3 setmanes amb restriccions i a la Mancomunitat de les Garrigues és el segon tall amb menys d'un mes. Sergi Tor.
i la causa es repeteix. L'aigua té uns nivells alts de plaguicides i els municipis afectats denuncien que el pantà d'Utgesa no subministra aigua de qualitat. La Mancomunitat d'Aigua de les Garrigues denuncia que fa 15 anys que no es neteja el pantà, quan abans es feia amb regularitat, amb buideges i neteja de fongs i excés de vegetació. I els afectats estan cansats per les molèsties de no disposar d'aigua potable a les cases. Ramona Santa Maria, veïna de Cervià de les Garrigues, a COPE Catalunya i Andorra.
Estem cansadíssims perquè, clar, obres l'aixeta i no pots cunyar. Quan te rentes les mans, te les rentes així amb poques ganes, perquè, clar, dius, a veure, vaig a rentar les mans, però quan te'n redaré un xurret de la garrafa, de la que comprem. Mm. Quan te dutxes, t'has de dutxar amb la que surt de l'aixeta, però, clar, te dutxes així també com amb poques ganes, no?
Aquest matí, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan inspeccionant les captacions del pantà d'Utgesa. Mentre a Vaquerises, 7.000 habitants i 2.000 piscines al terme municipal, l'Ajuntament sol autoritza dos franges horàries de consum d'aigua potable, de 6 del matí a les 10 i de 6 de la tarda a la mitjanit. El problema és que el municipi no està connectat a cap xarxa supramunicipal i depèn de la pluja. És casa amb els últims mesos. Verònica, del bar Miguelón de Vaquerises, explica el malson de netejar o per fer cafès i com ho intentaran resoldre.
Pues nada, estamos con cubos y bueno, y ahora vamos a hacer una instalación para que nos llegue el agua desde un depósito. Pues llevamos ya pues 3 semanas. Sí, demasiado tiempo ya. Creemos que sí, que se debe arreglar ya.
En els últims dies, a Vaquerises hi ha hagut protestes veïnals per exigir solucions. La preocupació és amb un escenari encara més agreujat, amb més limitacions pels pròxims mesos d'estiu.
Moviments al capdavant de les dues patronals catalanes. De dues patronals catalanes, Antoni Abad deixarà de liderar SECOT després de 17 anys. En canvi, Josep Sánchez Llibre tornarà a optar un segon i últim mandat de 4 anys més al front de Foment del Treball. Hi haurà eleccions abans de les vacances d'estiu, Yolanda Canales.
Qui ho deixa és Antoni Abad, el president de la SECOT, que no es tornarà a presentar a la reelecció pel càrrec que ocupa des del 2005. Així ho va traslladar l'encara president a la Junta Directiva en una reunió extraordinària que va tenir lloc el passat 25 de maig. Segons els va explicar Abad, un cop aprovat el pla estratègic de l'entitat per als propers anys, volia iniciar el procés de relleu al capdavant de la SECOT. I en paral·lel, ja han començat els preparatius per a les eleccions. De fet, en aquella reunió es va constituir la Junta Electoral, que serà l'encarregada de rebre les candidatures que es presentin fins al 17 de juny. I qui continua, o millor dit, qui té intenció de presentar-se a la reelecció, és el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. La patronal celebrarà eleccions al juliol, tot i que en aquests moments no es coneix la data exacta dels comicis, que havien de celebrar-se en principi al setembre. Però s'han decidit avançar per la complicada situació econòmica i la necessitat de l'empresariat de comptar amb un full de ruta per fer-hi front. La convocatòria s'oficialitzarà en la reunió que la Junta celebrarà el 13 de juny.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Tienes en mente un espacio para tu negocio? Lo tienes en altamirainmuebles.com. Hasta con un 50% de descuento. Sí, sí, hasta un 50% en el precio de compra de tu local, nave u oficina. Llama ya al 91-910-0292. Aprovecha y despega con tu descuento. 91-910-0292.
Queden pocs segons, però encara hi ha temps per explicar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta que els 22 jutges substituts de les comarques gironines sovint no són suficients per cobrir les vacants i han d'estirar de la Borsa de Barcelona. El president Jesús Maria Barrientos ha subratllat que la manca de jutges és un problema endèmic a la província de Girona i reclama solucions per acabar amb la mobilitat de la plantilla. El president en funcions de l'Audiència de Girona apunta que s'haurien de proposar incentius per seduir els jutges perquè continuïn exercint els jutjats de les comarques de Girona. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. L'actualitat continua amb notícies de la resta d'Espanya i el món. Com sempre, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé, molt bona tarda.